El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Avui es commemora el Dia Universal dels Drets dels Infants, el DUDI, i amb dades molt preocupants, és que un de cada 5 infants o adolescents pateixen violència sexual abans dels 17 anys, sobretot a l'entorn familiar. De fet, només la meitat d'aquests casos aconsegueixen sortir a la llum. I segons ha explicat en les últimes hores la Fundació Vicky Bernadet, en 9 de cada 10 casos no es denuncien els fets fins que l'infant no és adult. Una situació que genera importants conseqüències socials i de salut que volem repassar en els pròxims minuts amb la Núria Pozielo, que és la directora de la Fundació AROA, que treballa per ajudar els infants que es troben en aquesta situació. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Clar, estem en aquest context d'aquest Dia Universal dels Drets dels Infants. Vosaltres que treballeu en la infància, quins drets diríeu que són ara mateix els que més es vulneren a casa nostra d'aquests infants?
Mira, nosaltres som una entitat que treballa per la prevenció i la promoció de la salut i l'atenció directa a les persones, fent recerca, consultoria, formació especialitzada d'incidència política a nivell local i a nivell internacional, i un dels àmbits, no?, de les àrees prioritàries d'acció, com molt bé has dit, és la infància. Aquesta infància cada cop surten més casos de violència, que pateixen abusos i maltractaments. I nosaltres, a part de la nostra tasca, és fer aquesta atenció i aquest acompanyament a aquests nens i nenes que pateixen violències.
Quan parlem d'aquestes violències, en quina magnitud posaríeu la violència sexual? És a dir, és la predominant? Hi ha d'altres tipus de violències que predominen més en els més petits?
Bueno, a veure, quan parlem de violència, sí que hi ha un gran nombre de casos, sí, predominants, però malauradament vivim en un món on hi ha moltes violències i n'hi ha que se'n produeixen més o que es visibilitzen més, perquè aquí el tema és això, no? Com les dades demostren, ja no el fet de que es produeixi aquesta violència i que nens i nenes estiguin patint diferents tipus de violència, sinó és que surtin, no?, els casos a la llum, que és com el que està passant una miqueta ara, no?
I per què diríeu que és complicat que aquests casos surtin a la llum? Perquè aquestes criatures ho perceben des d'una certa normalitat? Perquè aquestes criatures no veuen, diguéssim, l'aberració de la que es tracta fins que són adults i s'adonen que allò que els ha passat no és el més normal? Ho dic per aquesta xifra, aquest 9 de cada 10 casos que no es denuncien fins que l'infant és adult.
Sí, bueno, una miqueta, ja estem parlant d'un col·lectiu, sí, un col·lectiu que hi ha per la seva situació d'època, d'etapa de cicle vital, és un col·lectiu molt vulnerable, no?, que necessita de l'acompanyament i de l'adult. Llavors, què passa de les persones adultes? Què passa aquí? Que moltes vegades aquest procés d'identificació, depèn de l'àmbit on es doni aquesta violència, és complicat, no? I aleshores què passa? Que quan tenen la majoria poden fer tot aquell treball de conscienciació, no? Però també s'afecta a les primeres infàncies, no? En les primeres edats.
Dèiem que aquestes agressions sexuals són una de les violències, no?, presents. Segurament la que deixa més seqüeles a futur, o què és el que veieu vosaltres des de la Fundació?
Bueno, aviam, les agressions, quan parlem d'agressions sexuals, hem de parlar també, no?, de on es produeixen, a l'etapa que està aquest nen o nena, etcètera, no? Hem de tenir en compte molts factors, sí? Sí que és veritat que aquestes violències tenen perjudicis no més greus o menys greus, perquè això sempre passa per la persona, és molt important el factor de la persona, no? Però sí que tenen uns perjudicis en el seu desenvolupament. I aviam, són un tipus de violències que són complexes, no?, que no són tan senzilles, i el procés de recuperació és llarg, no?, té un període de recuperació molt llarg. Per això nosaltres, a través de la Fundació, doncs, tenim el projecte La Mare, que és un projecte que dona aquest servei especialitzat en l'acollida i el recolzament d'aquests infants i adolescents entre 16 i 17 anys que han patit maltractament o situacions de violència, no? I ara amb tot això de poder impulsar i de poder atendre, no?, tot aquest augment de casos, doncs, bueno, també tenim la campanya de compromís amb la infància, que engeguem avui i que esperem que tingui molt d'èxit, no?, que les persones es conscienciïn i agafin aquest compromís amb portar el nostre granet de sorra a que aquests nens i nenes puguin tenir l'atenció que es mereixen i sobretot la recuperació, perquè les seqüeles, no?, de l'experiència viscuda siguin el menys greus possibles, no?, reduint l'impacte.
Sí, ara parlarem d'aquest compromís amb la infància, d'aquesta campanya que engegueu, però jo encara et volia preguntar sobre el tema d'aquestes conseqüències d'aquestes agressions sexuals a petits, no?, infants, perquè entenc que són conseqüències que poden sortir a llarg termini, és a dir, pot no ser una conseqüència immediata i que es noti, per exemple, amb el desenvolupament de la sexualitat o en un moment doncs, de més maduresa?
Sí, però totalment, no? Moltes vegades es dona així, no? Perquè, clar, el nen o nena, des de la seva innocència, no comprèn, no? Sí que és, ho viu com una experiència no agradable, no? Amb danys, però no comprèn, no? Llavors, la situació al llarg del desenvolupament es dona moltes vegades, no? És com les violències masclistes, ja sabem, no? Que a vegades es generen, no? Es donen en un moment i aflora, no?, la conscienciació aflora al cap del temps, no?, per diferents circumstàncies, amb les primeres relacions, no?, amb la relació amb el propi cos, amb els amics, etc. No? Sí que tenen greus perjudicis en aquest aspecte. No?
I llavors, en aquell moment, de quina forma s'aborden?
Perdó?
En aquell moment, quan apareixen, de quina forma s'aborden aquestes conseqüències?
Sí, com et deia, aviam, cada cas és diferent, no? I l'etapa en què es trobi un nen o nena és molt important en quant a abordar aquestes situacions, no? Bueno, nosaltres sí que fem un procés de reconeixement, sempre treballem també amb les famílies i fem un procés de reconeixement i d'anàlisi de la situació. Aleshores fem un pla terapèutic, no?, per aquell infant i la família que es troba darrere, no?, a l'infant. Generalment, doncs, com et comentava, també són processos de recuperació llars, no?, que a través de la nostra metodologia és multidisciplinar i treballem també amb diferents professionals, i a partir d'aquí doncs anem una miqueta, depenent del cas, no?, anem una mica doncs treballant tots aquests aspectes que puguin afectar el desenvolupament del nen i nena. Sí? Moltes vegades es pot fer de forma més directa, altres vegades s'ha de treballar de forma més indirecta, perquè bueno, hi ha casos des de molt petitons i petitones i es va fer aquest tipus de treball.
Acabo preguntant-te per aquesta campanya que dèiem té aquest lema Compromís amb la infància. De quina manera el voleu materialitzar aquest compromís i què en voleu aconseguir?
Doncs mira, nosaltres amb aquest compromís el que volem aconseguir som una entitat que, bueno, que ja, com us he comentat, fem molta feina, molta tasca, i el que volem aconseguir és una mica de suport, de, no?, de compromís social de totes i totes, perquè en realitat no, la infància d'avui també són és la ciutadania del demà, i nosaltres som qui hem de una miqueta intentar garantir aquests drets, no?, de la infància. Aleshores, la campanya, el compromís amb la infància, el que vol és que la ciutadania, no?, adquireixi en la mesura que puguin, no?, adquireixi aquest compromís i ens ajudin a nosaltres a aconseguir atendre més nens i nenes que ho puguin necessitar i que aquells que ja estem atenent puguin tenir realment el procés de recuperació que es mereixen, no? Que no pugui ser un procés de recuperació doncs tallat per un tema de costos i finançament, no?
Doncs
coordinadament amb els serveis públics, i la majoria de casos són casos que ens arriben des de serveis socials i altres serveis públics. Aleshores, bueno, és un pis que es mossega la cua, no?, també, perquè la saturació d'aquest servei no dona la possibilitat de que puguin acabar el seu procés i ens fan aquestes derivacions, perquè nosaltres els volem acompanyar, no?, els volem acompanyar. i aquí estem, no? Doncs posant tots els esforços per la infància, no? Perquè puguem garantir mínimament els drets, no? Com, per això, com créixer en un entorn saludable, com poder desenvolupar-se, etcètera, etcètera.
Núria Pociello, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la directora de la Fundació Aroa. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Un apunt final a les persones que vulguin col·laborar o empreses en el nivell que vulguin. L'únic que haurien de fer és entrar a la pàgina fundacioaroa.org /projecte-de-mare i des d'allà poden fer el seu donatiu o bé trucar a la Fundació al 669-05-7540. Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, esperem que això es pugui revertir, que en un temps no estiguem parlant d'altres coses, no? Que ja ho haguem aconseguit.
Tant de bo, seria molt bona senyal. Gràcies, Núria, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I seguim parlant del Dia Internacional, del Dia Universal, dels Drets dels Infants, perquè en motiu d'això l'Ajuntament ha homenatjat aquest col·lectiu amb una plaça, la plaça de la Infància, ubicada al carrer Bruta o a l'Eixample, que s'ha estrenat aquest cap de setmana amb una jornada d'activitats infantils. Júlia Ramon, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, activitats infantils i també parlaments institucionals de l'alcaldessa Marta Farrés, el Consell d'Infants de Sabadell i l'Associació de Veïns de l'Eixample. Totes tres parts van coincidir en valorar molt positivament el nou espai verd i d'estada d'aquest barri, sobretot el Consell d'Infants, qui feia anys que ho demanava. Una de les seves membres, l'Arlet, ens ha explicat per què la volien exactament.
Volíem aquesta plaça perquè volíem un lloc on tingués el nostre nom i també per un lloc on poder jugar lliures i ser infants.
En aquest sentit, hi ha una gran zona d'estada, farcida de bancs i arbres, una zona de jocs infantils, un porxo i també un rectangle perimetrat on es preserven les restes d'un antic vapor. El vapor Calborniduc, el nom amb què l'Associació de Veïns de l'Eixample volia batejar aquesta plaça, i de fet així ho ha retret, en certa manera, en la inauguració d'aquest cap de setmana. Conscient d'això, Farrés ha agraït la seva predisposició per adaptar-se i arribar a un consens.
Des d'aquí agrair a l'Associació de Veïns de l'Eixample, perquè aquí volien que aquest espai es digués Borniduc, que és un tema doncs, de la història també de la ciutat, i finalment doncs, van accedir a que es digués Plaça de la Infància a canvi doncs, de posar un metre clarat doncs, ens expliqués aquesta història de la ciutat. No?
És probable que, a partir d'ara, aquesta plaça sigui el punt de commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, com avui.
A mi m'agrada molt, però és veritat que ho han de decidir ells i elles, no? Per tant, nosaltres farem el que als nens i nenes doncs, també els hi vingui més de gust. Sabeu que reflexionen molt sobre els processos, de vegades més del que ens sembla, i per tant doncs, farem també el que ells vulguin. Però per nosaltres seria molt bonic poder-se celebrar aquí.
Val a dir que la plaça ja estava oberta al públic abans de la inauguració, però a partir d'aquest dissabte sí que hi ha una placa que explicita l'adhesió de Sabadell a la xarxa de municipis Amics de la Infància.